A Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs una mica d'informació esportiva abans no arribem a les 12 en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Josep Fuster, nou entrenador del sènior del Club Patí Sitges. I es preguntaran, qui és aquest Josep Fuster? Doncs bé, tan fàcil com recordar que és l'entrenador que va pujar al Vilafranca B aquesta última temporada a Primera Catalana.
Sí, a més, és un vilanoí, és un home que, doncs, ja sap, ha estat amb el Magí Mestre, el coneix molt bé i sap com és, i penso que és un home amb experiència, de fet ja ha pujat a un equip a la Primera Catalana i va fer una molt bona campanya al Vilafranca, va ser el millor.
Si ens atenem una miqueta a la trajectòria que ha tingut aquesta última temporada al Patí Vilafranca, l'equip B, evidentment, doncs, home, hem d'entendre que pot ser un bon argument per al Club Patí Sitges perquè es faci càrrec del Segona Catalana.
Sí, sí, a més té les coses molt clar, vol treballar bé l'equip i doncs ho té claríssim. I crec que és una... han acertat, no?, amb aquest fitxatge. Feia falta un entrenador amb experiència i doncs ha d'esperar, ja que continua tot l'equip, perquè de fet continua tot l'equip, tindrem nou entrenador i això és bastant, bastant interessant.
Per tant, es desvetlla una de les incògnites que encara ens quedaven per desvetllar, Toni, l'entrenador del primer equip del Club Patí Sitges, després que Bruno Fañana s'anunciés doncs, que marxava, evidentment, per una qüestió professional, tot i que el mateix Bruno Fañanes ens va comentar fa poquet que continuarà vinculat al món de l'esport i al món de l'hoquei, és a dir, que tot i estar a hores d'ara a terres franceses, continuarà vinculat amb el món de l'hoquei patins, cosa que també celebrem. Per tant, tornem a recordar en Josep Fuster, nou entrenador del sènior de Segona Catalana del Club Patí Sitges. Hem de parlar de les 24 hores, Toni.
Sí.
Quines sensacions, així d'entrada, pregunto que et deixen aquestes 24 hores que s'han disputat aquest cap de setmana.
De futbol sala, qualitat. Jo vaig veure molta qualitat. Me va agradar molt aquesta edició, exceptuant i traient cosetes, doncs, que sempre n'hi ha.
Sempre hi són. Sempre
hi són. Traient tot això, l'únic que a mi m'agradaria sempre, doncs, que a la final la jugués un equip de Sitges. La van jugar dos equips de fora, però clar, això no és culpa de ningú, és culpa de que potser aquí falta una miqueta més de pensar com fer equips per jugar aquestes 24 hores i guanyar-les, no?
És una qüestió de nivell, entenc, evidentment.
Correcte, però jo penso que els guanyadors, per mi, són els que més nivell han mostrat, i fins i tot, com t'he dit, jo me quedo amb un equip que a mi m'ha agradat moltíssim, que aquest és No te borres Chiquitín. És un equip de l'Hospitalet, on no sé d'on venien, però que jugaven un futbol sala exquisit. Llàstima, és que aquests van quedar eliminats a los penals precisament amb el campió, a los penals.
El campió que ha estat a l'RSP en reformes, que es va imposar a la final als Fills de l'Amo per 6-5, una final doncs, amb molts gols.
Que compta que els Fills de l'Amo són la gran penya, són els guanyadors de la Lliga de Futbol Sala de Vilanova, que no són qualsevols, que és un gran equip. Va ser una gran final, jo penso que una final molt emocionant, una final molt maca, que en cap moment la Gran Penya o els Fills de l'Amo van donar perduda, i penso que és això, vull dir que per mi la sensació que me queden és que jo he vist un molt bon futbol sala i doncs molt bon nivell.
Des de la regidoria d'esports avui ens acompanya l'Eva Fons. Eva, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Et pregunto el mateix, quines sensacions et deixen aquestes 18enes 24 hores, així d'entrada, després ja anirem particularitzant.
Doncs una miqueta confirmant el que diu el Toni. Cada any es veu un gran nivell de futbol sala i una prova està també que cada vegada tenim més equips que venen de fora. És a dir, venen de Vilanova, venen de Roquetes, venen de Barcelona i això et demostra que, doncs, que el nivell és bo. La final, doncs clar, aquest any ha sigut amb equips de fora, però clar, a nivell d'organització, doncs et pot fer més o menys gràcia, lògicament.
És evident que aquí no s'hi pot fer res, vull dir, arriba a la final qui evidentment s'ho mereix, no? Després hi ha altres factors, factor sort, tot el que tu vulguis, però evidentment aquí parlem de dos equips de nivell que són els que han arribat a la final i...
Exactament, i aleshores això també et dona un prestigi, un nivell, el fet de que vinguin equips de fora. Jo penso que és positiu. Totes les 24 hores s'han desenvolupat amb normalitat, hem seguit els horaris establerts en tot moment.
El timing, com es diu.
Perfecte, vull dir que això a vegades sí que et fa endarrerir i et fa anar una mica malament si hi ha problemes durant la competició. I el que comentava el Toni, excepte les cosetes que sempre n'hi han i que sempre n'hi hauran, doncs penso que la valoració que en fem des de la Regidoria d'Esports és positiva. L'any passat vam quedar molt satisfets, aquest any penso que també, i res, i ja començar a pensar doncs en l'any que ve.
Les cosetes, de cada any. Aquest any es va produir una circumstància, no sé si dir, Toni, extraordinària.
Sí,
extraordinària.
Per mi molt extraordinària, perquè
que calia d'una decisió.
Sí,
aquesta decisió es va prendre.
Jo em vaig trobar allà i vaig veure tot, no? I era molt difícil prendre una decisió. I de fet, jo sí que puc dir que la primera decisió era agafar-se al reglament, la primera decisió, dir, per part de la comissió.
La decisió fàcil és reglament en mà.
Clar. Lo que passa que n'hi havia una força major, que era doncs que un accident havia privat que arribessin dos o tres components d'aquest equip per fer l'alineació, per tenir sis o set jugadors. En aquest cas ells parlaven de tres, que eren quatre més tres, set. I doncs clar, n'hi havia aquesta força major. I te puc dir que la gent que hi havia en aquell moment quan s'estava parlant tot això, doncs eren conscients de tot això i fins i tot era partidari doncs de mirar-lo, d'analitzar-lo, aquesta força major que havia sigut l'accident, i anar fins i tot posant contra la paret a la comissió en aquell moment.
Sí, sí.
Que va ser una decisió molt difícil. Jo me vaig trobar allà, igual que dic una cosa, dic una altra. Era en un moment prendre la decisió, se va prendre la decisió de no expulsar-los, sempre i quan portessin un justificant de los Mossos d'Esquadra conforme havia hagut aquest accident.
La situació, per explicar-ho, perquè evidentment hi haurà qui ens escolti que pensarà, home, no sé de què estan parlant, és en un partit encara de fase de grups.
Sí, era fase de grup.
Fase de grups, un equip es presenta amb quatre jugadors, quan el reglament diu que
han de ser cinc
per
sí,
començar el partit.
Correcte.
El partit comença.
Sí, sí.
I hi ha un moment que ens adonem que estan jugant 4 en comptes de 5,
sí, sí.
I s'atura el partit.
Sí,
i aleshores ve una miqueta el que explicaves, Toni, que l'equip en qüestió doncs, explica, dona la seva versió dels fets, dient que els 3 jugadors que falten doncs, estan, s'han vist involucrats en un accident de trànsit, no ells, sinó d'un altre accident.
Sí, en aquest moment estan expulsats. En aquest moment,
o sigui, reglament en mà...
Estan expulsats. Baixa la comissió, en aquest cas era la Marta Verdejo la que estava allà,
sí, sí.
Va baixar, va estar parlant amb l'àrbitre. La confusió de l'àrbitre és que la lliga, doncs amb 4 jugadors em sembla que poden jugar.
Sí, que es pot jugar.
El reglament de les 24 hores, no, 4 jugadors queden expulsats. O són 5 o res.
Sí, sí.
Què passa? Doncs que jugaven 4 i l'àrbitre pensava que era com a la lliga. Després, en seguida, la Marta va anar allà i en aquest moment va dir que quedaven expulsats perquè tan sol n'hi havia 4 jugadors. Així quedava tot. Però a l'arribar doncs, al punt de partida, 5 minuts més tard, o 10, arriba doncs, el problema, no? Perquè arriba un noi jugador i diu que han tingut una... que ha hagut una... no que han tingut...
Sí, sí, que s'han vist involucrats en un accident.
S'han vist implicats allà i que no han pogut arribar. Aquí ve el problema, ja.
Ja. Aleshores entenem que això és una força major. Eva, és una qüestió, com dèiem, complicada.
Sí, sí. De fet, podeu pensar, home, és que clar, 5 jugadors per començar un partit és una mica dràstic, no? I expulsar-los de la competició més 2 punts de penalització, que diu el reglament, dintre la classificació general. Per què està pensada aquesta norma? Doncs perquè l'experiència ens ha fet veure és que quan en la fase prèvia, que és on passen aquestes coses, els equips que ja es veuen que estan classificats, doncs no compareixien al partit de les 5 a les 6 a les 7 del matí, s'anaven a casa a descansar, l'altre equip venia i aleshores, com que no hi havia partit, doncs perdien el partit. Bueno, no es feia el partit perquè no s'havien presentat. L'organització sempre ha primat el fet de que tots els partits s'han de jugar, estiguis o no estiguis classificat. Són unes 24 hores sí, sí. I, per tant, ens havia passat això. Per tant, el reglament era molt estricte, sobretot molt pensant en de que s'han de jugar tots els partits.
Sí, evitar situacions d'aquestes.
Exacte, evitar sí, tot sí. aquest tipus de situacions. Clar, lògicament, això és una força major. O sigui, s'ha de plantejar de dir, bueno, és una situació que no és habitual i sí que en reglament en mà és expulsió de la competició, més dos punts, però és un cas aïllat, és una cosa que els jugadors aquests venien a jugar sí. i per tant com a organització han de primar el fet de que es puguin jugar els partits i no guanyar els partits aplicant el reglament sense jugar els partits
sí, sí, aniria en contra una miqueta del que
clar,
dius no?
de la filosofia del reglament mm. I és cert que això passa en una lliga, doncs això hi ha un reglament, es fa un recurs, tens temps per pensar, en unes 24 hores has de resoldre en 10 minuts
sí, sí.
perquè justament aquest era un partit importantíssim perquè era el que donava la classificació a un equip o un altre. Aleshores, clar, si aquests guanyaven, els que arribaven tard guanyaven, passaven classificats, però clar, els tercers classificats, clar, si aquests quedaven expulsats, eren els tercers els que es classificaven.
Sí.
Lògicament era un partit transcendental, mm-hmm. però com a organització hem de primar el fet de que juguin els partits i s'han de contemplar aquests casos de força major. És a dir, els jugadors venien a jugar, no és allò de dir que no es presentaven o no, venien a jugar. No hagués hagut problema si en lloc d'haver-hi quatre jugadors en pista haguessin estat cinc.
Correcte.
Ja no hagués hagut el problema
ja...
perquè aleshores els altres tres haguessin arribat més tard, s'haguessin afegit al partit i ja està.
Uh-huh.
Però clar, aquestes coses sí que l'organització ho posa molt bé en la normativa i en les bases, és que té aquesta màniga una mica per poder decidir
sí,
en un moment determinat.
Maniobrar, sí,
i que lògicament doncs, uns van quedant contents i els que els tercers, doncs, lògicament, clar. No van quedar contents perquè no es van classificar, però clar, el que els hem de fer veure és que els partits s'han de jugar, uh-huh. no t'han de regalar els partits perquè un altre no s'ha pogut presentar per una causa major.
Uh-huh.
O sigui, jo penso que són coses que passen, sí que hi ha un reglament que ho diu, però sí que hi ha una organització que en un moment determinat pot decidir si una cosa o una altra. I penso que en aquest cas, a nivell d'organització, i en aquest cas la Marta, que es va trobar en el problema en aquell moment, penso que va resoldre bé. Va parlar amb tothom, va parlar amb arbitratges també, i aleshores es va prendre la decisió i penso que acertadament.
Mm-hmm. Moments de tensió, suposo. Clar, evidentment allà tothom vella sí, sí. pels seus interessos, però com deia la Eva, clar, s'havia de prendre una decisió. Generalment entès una miqueta del concepte, no, de la idea, que s'han de jugar tots els partits i a partir d'aquesta premissa, doncs sí que la força, repetim, era una qüestió, clar, no voluntària per part de l'equip implicat en aquest sentit.
És que era complicat perquè la decisió que es prengués portaria problemes.
Sí.
Ah. Sigués una o l'altra
o fos l'altra
totes dues portaven problemes sí, sí. Però clar,
aquí el problema també com explicava l'Eva, clar, és que arrossegava un tercer equip en aquest sentit
sí, clar arrossegava el Frankfurt Lafita que era l'equip que es trobava implicat si doncs aquests haguessin estat eliminats o sancionat fora de les 24 hores doncs el Frankfurt Lafita s'hagués classificat però clar, posa't a la pell
en un moment de
l'organització en el moment doncs, que s'estan presentant una força major, que ha hagut un accident, doncs, que s'han vist implicat allà, sí que més d'un i van dir, sobretot els implicats que van sortir perjudicats, van dir doncs, que són 14 jugadors els que comptava aquest equip i doncs, que se podien haver trucat i podien haver arribat a temps, però clar, això es deia. Però del dicho al hecho...
Sí, sí, hay un trecho.
A més, crec que curiosament l'equip que li va posar la problemàtica aquesta és l'equip que ha guanyat les 24 hores. Justament, a més, vull dir, és curiós,
sí,
no?
Sí, és que...
És l'equip que ha guanyat les 24 hores. Vull dir que sí que era un equip que tenia predisposició en venir a jugar, però clar, es va trobar amb aquest problema i jo penso que això s'ha de contemplar. És com el fet, per exemple, de les targetes vermelles. És una altra de les coses que a nivell d'organització ens plantegem. No és el mateix una targeta vermella que es fa a la Lliga que una targeta vermella a les 24 hores.
Clar.
Perquè si al primer partit li treu una vermella, si és una causa de que és vermella segur, segur, doncs queda expulsat i ja no juga més. Aleshores sí que amb els àrbitres vam parlar, abans de començar, les targetes vermelles, penseu que queden expulsats de la competició, no d'aquell partit, sinó de la competició. Aleshores, a l'hora de treure-les, doncs tenim molt clar una mica aquest criteri. No és el mateix la Lliga que unes 24 hores que tothom ve a jugar i a participar perquè aquell que li treuen la targeta, unes mans que eviten un gol, és una targeta vermella.
Mm.
Però clar, poden ser mans voluntàries, mans involuntàries...
Clar. El criteri, clar.
Exacte, llavors aquí el reglament, si ho has de contemplar tot, el reglament i la normativa de competició seria com un llibre, perquè clar, has d'especificar cada situació en concret i que clar, que aleshores és aquí on entra l'organització, que ha de tenir una mica doncs, la potestat per dir doncs, sí o no, i pots prendre una decisió acertada i una altra no tan acertada, però que l'has de prendre.
En qualsevol cas, Eva, clar, són situacions que un no, molts cops no contempla quan ha de fer front a una competició, és a dir, quan la comissió es reuneix i planifica tot i es fa el reglament i tot, clar, tu no pots pensar mai que home, sí, algú se't posarà malalt, mil històries, però clar, que un equip es vegi implicat en una qüestió com és un accident de trànsit i que això doncs, és molt difícil.
Per això que això ha d'haver-hi l'organització de poder decidir.
Sí,
coses pròpies del reglament, lògicament, estan en el reglament i cada any anem posant més coses i aquest any posarem coses de cara a l'any que ve perquè no passin coses que han passat aquest any. Perquè, clar, perquè l'experiència determina que com més coses estiguin del reglament, menys problemes tens després, com en aquest, no? Però, clar, posant al reglament causes de força major, un accident, unes pluges torrencials...
Sí, què són causes força?
Clar, a veure, vull dir, és que podríem escriure aquí que seria pitjor que un conveni de divorci, que ho has de tenir tot detallat, no? Vull dir, arriba un moment que l'organització pugui decidir una mica, perquè
és evident,
El que passa és que per mi és una molt bona experiència, perquè de tot s'aprèn, i ara doncs l'organització, la comissió ho tindrà per ben clar d'agafar-s'hi al reglament, passi el que passi, sigui força major o no sigui força major, perquè a la llarga el que surt a perjudicar és la comissió, quan la comissió lo està fent doncs per un bé.
Sí, clar, evidentment, la comissió vella pel bon funcionament.
I té que decidir en un moment, que a mi m'agradaria veure els que després parlen a veure com ho poden decidir. Doncs, i això l'ha ensenyat a que l'any que ve doncs segur que s'agafaran el reglament i doncs passi el que passi. Ja tindran cura els equips d'anar més jugadors perquè no passi això.
I en qualsevol cas, com passa sempre, sigui quina sigui la decisió que es prengui, mai deixes a tothom satisfet o content.
Mai.
Uns més que els altres, evidentment.
Pitu, n'hi ha equips que pacten.
Exacte.
Jo quan he vist això, que n'hi ha equips que pacten, és que ja, com pots? M'entens? Vull dir, clar, és que és molt complicat.
Sí.
Complicat.
Sí. En fi,
amb això t'ho dic tot.
Sí, no...
Ètica, esportivitat, podríem parlar de
clar,
tot això.
Clar. Aquí entraríem en un debat.
I que a més la pròpia organització ho veiem. Sí. Aleshores, clar, dius, a veure, què m'esteu dient, no?
O equips que assisteixen a la competició en un estat que tampoc és el més idoni.
I com no estan classificats, ja no es presenten a jugar aquest partit. Sí. No, això és una falta de respectar els altres. És unes 24 hores. Si no saps que no la pots jugar, no t'apuntis. Però si t'apuntes per a jugar-la des del principi al final.
Al final.
Sigui com sigui el final. M'entens? I clar, això te deixa també a vegades un mal regust. Jo que me la vaig xupar pràcticament totes i he vist tot el que ha passat, doncs clar, uns tenen raó, els altres també. Però
tothom té la seva part de raó, suposo.
Però que se posin a...
Sí, al darrere, no? A la barrera.
Sí. Que se posin a organitzar o a la pell de la comissió, que és la que té que portar endavant això i prendre una decisió en el seu moment. Jo penso que són coses per a pensar i analitzar-les i després parlar. Jo sé que en aquest moment la gent està escalfada i parla més de lo normal, però després que reflexionin a veure si les coses se fan
probablement en calent, penses i dius unes coses i quan ja passen les hores ho veus d'una altra manera.
Les coses se fan per un bé, el que passa és que a vegades te surten bé i a vegades no te surten tan bé, per a uns, perquè és el que hem parlat, per a un les coses no estan tan bé i per un altre sí, però si hagués sigut al revés hagués passat el mateix.
Sí. En qualsevol cas, Eva, com dèiem al principi, vull dir, això no pot entorpir una miqueta el bon balanç, no? que des de la comissió en feu. Vull dir, la competició és la que és, són 24 hores, són moltes hores de competició, és molta fatiga a les cames,
hi ha nervis,
hi ha rivalitats, hi ha mil històries aquí concentrades en poques hores, si es pot dir així, no? Clar, no és una competició com la Lliga que, bueno, tenim el cap de setmana i si no guanyem el cap de setmana ja guanyarem el que ve o l'altre, no sé, aquí és el caixa o faixa permanent.
Exacte. Jo penso que són coses pròpies de la competició, de la competició, i sempre hi han estat i sempre hi seran perquè formen part del joc, el que, bueno, sobretot s'ha de tenir respecte pel contrari i s'han d'acabar els partits correctament i amb esportivitat, i si es guanya es guanya i es perd i tothom content i el que passa que a vegades doncs això no és així, no? però bueno, a nivell d'organització penso que estem contents com ha anat, els equips una miqueta ens han donat una mica el seu feedback i molts ens han dit que molt ben organitzades i que els hi han agradat, i per tant com a regidoria, com deia abans, estem contents de com ha anat.
Continuen existint o havent-hi hores problemàtiques?
Hores problemàtiques, que és les hores que sobretot posem nosaltres seguretat,
ja,
de 12 de la nit a 7 del matí.
Matinada, sí.
Sí, perquè és el moment en què a partir de les 3 de la nit, que el 2 de maig tanquen doncs tots els bars, doncs molta gent puja cap aquí al pavelló, mm-hmm. i potser sí que són les hores més crítiques.
Més crítiques.
Però a vegades no és ben bé aquesta hora, o sigui, a vegades serà un problema, un moment conflictiu, doncs amb un partit d'això, molt classificatori, que t'hi va molt en aquell partit de classificar-te, i allà doncs, s'escalfen les coses i hi ha problemes. O sigui, mm-hmm. que tampoc és, hi ha vegades que en nits, l'any passat, la nit de l'any passat va ser perfecta.
Yeah.
I aquest any doncs, van tenir més problemes a les 11 de la nit que a les 3 del matí.
Yeah. O sigui, sí, mai saps. Sí,
depèn dels equips i depèn de la situació del joc en aquell moment. Si són partits que no juguen res, doncs lògicament hi ha pocs problemes. Ara, partits que s'hi juguen, i hi ha decisions arbitrals que potser no poden satisfer pues, a tothom, és on et ve el problema. Mm-hmm. Però a banda d'això, jo penso que bueno, tot correcte, o sigui, no, mm-hmm. no podem destacar allò de dir que hi hagi hagut problemes a nivell de classificacions, de quadrants, d'horaris, d'instal·lació. Jo penso que ha anat bé, correcte. Mm-hmm. La veritat és que ja et dic, contents.
No hem de lamentar que et lesionat allò d'importància.
No, bueno, els fisios m'han passat el llistat, han fet 49 intervencions.
Han fet el memoràndum d'intervencions.
Sí, però sí que això l'any passat va haver-hi un problema amb un dels nanos, que li van rebentar el peu i perquè aquell equip anaven en males condicions.
Sí.
I aleshores, si vas a fer mal, doncs això, aquell pobre nano pues, va dir, escolta, pues, m'han fotut la temporada en l'aire, uh-huh. per a temporada i tot, no?
Sí.
Llavors, aquestes coses són les que realment et saben greu, uh-huh. perquè tu vens a fer unes 24 hores a passar-t'ho bé. I tots venen a passar-s'ho bé i venen a jugar a futbol, i això ha de ser l'objectiu principal, no a veure què puc fer o veure si puc anar a fer allò o fer allò altre, saps? I les normes les saben tots i es vulneren aquestes normes. Aleshores, com a organització, doncs a vegades haurien de ser més estrictes també.
Val?
Vull dir que també prenem nota de coses.
Sí.
El que passa que bueno, també ets més permissiu o menys permissiu, però, bueno, clar, pensa que en total han passat 244 jugadors amb els 19 equips, i a cada equip sempre hi ha algun que se li va una mica...
Sí,
el cap. Bueno, sí, i aleshores, pues, bueno, i són joves, i no tan joves, que a vegades són pitjors els no tan joves que els joves, però bueno, són coses pròpies d'una competició d'aquestes característiques. Vull dir que...
La final, com dèiem, la van jugar els equips de l'RCP Reformes amb els fills de l'amo. Toni, un bon nivell de futbol sala, i amb jugadors que coneixem sobradament, perquè els hem vist no en futbol sala, sinó en futbol 11.
Sí, de fet han sigut part important de la Unió Esportiva Sitges.
Sí, els Quique Aranda, Sergio Ximénez
i Carlitos, que Carlos Contreras, també. Doncs, destacar que el millor jugador del torneig va ser el Sergio Ximénez. És un gran jugador, jugant al futbol sala, és un jugador doncs, molt bo, que va donar espectacle i que realment va ajudar el seu equip a guanyar a les 24 hores. Destacar també a Pintura Lozada.
Va fer 10 gols, també, 10 gols.
10 gols.
Amb les 24 hores, i a la final en va fer 4.
4 gols. 4
sí, la final va ser excepcional, es veia amb diferència que era el millor.
Sí,
de...
sí.
Això, una de les coses que aquest any vam fer com a novetat és que tots els equips, a l'acabar el partit, podien proposar el millor jugador de l'altre equip. Això va ser com una novetat. A nivell d'organització hem vist que no és real, o perquè surten molts empats, hi havia molts jugadors amb 3 vots, molts jugadors amb 2 vots, i al final a nivell d'organització, i comptant també amb els periodistes que teníem a la instal·lació, doncs vam proposar de dir fem el millor jugador de la final, que el veiem tots i que a més va ratificar doncs, que era el Sergio, que a més de 10 gols va fer 4 gols a la final i al final se li va donar com a millor jugador de la final. Però és una de les coses, veus, que per voler donar també doncs, bueno, opció als equips a proposar.
En qualsevol cas, està bé, perquè això no deixa de fomentar l'esportivitat. No?
Exacte.
Estàs reconeixent que tens un jugador al davant que és molt bo i que tu el votes perquè és molt bo o perquè té unes qualitats.
Sí, però a l'hora de la veritat hem vist que quan hem vist no sortia.
No acaba de sortir.
Però bueno, és una cosa que l'any que ve pues, la farem diferent, segur.
Sí. I destaca també Pintura Lozada, que va arribar a la semifinal, va perdre per 1-0 amb la Gran Penya, amb l'Ofit de l'Amo, en un gran partit. És l'equip de Sitges que arriba més lluny, perquè arriba a la semifinal. Un equip molt jove, que jo me quedo amb això.
Per tant, és un equip de futur.
Me quedo amb això, equips joves, equips de futur i equips doncs, que estan ben plantejades per arribar a la final.
El Toni em feia la reflexió abans d'entrar en matèria, i és que potser ara ens trobem en aquell moment que cal potser el tomb generacional, no?
Sí.
El relleu generacional.
Una miqueta, sí.
El Pintures Losada ja és l'equip que comença a treure el cap, però és un equip jove.
És jove. És jove, és molt jove, però
qui
clar,
diu que no ens trobem davant del futur campió de les 24 hores d'aquí 1, 2, 3 anys, no ho sé.
Si mantén el mateix bloc, per què no? Perquè són nanos molt joves que juguen molt bé i doncs que no són nanos de futbol sala, que són nanos de futbol camp, però que com tenen toc, juguen bastant bé el futbol sala. Jo diria que poden ser un futur. Com jo m'esperava una miqueta més del Viver Llopis, doncs que havia aconseguit guanyar les 24 de Vieja, en canvi doncs aquí doncs el Viver potser no va estar a l'alçada del que esperàvem, no? Però clar, fins i tot el mateix Carlos Reina ho deia, diu, anirem canviant cosetes perquè fa falta el que tu has dit,
sí.
Un canvi.
Potser el relleu, el relleu generacional, la gent jove, que és una miqueta la que comença a empènyer amb força. Beba, no sé si vols afegir alguna cosa més del que hem comentat.
Jo l'únic matitzaria que el campió
sí.
És RCP Reformes Bar Entorno.
Bar Entorno,
val. Perquè sí, és patrocinador tot, també.
És patrocinador, val,
i
perfecte.
I no sortia a tot arreu i també et sap greu perquè
sí, home, sí.
Han apostat per
el César,
patrocinar.
El César, com es diu?
Exactament, vull dir que és tot el nom sencer. Bar Entorno també.
Bar Entorno també. Doncs Eva, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per fer doncs, aquest apunt des de la regidoria d'esports i que vagi bé. Suposo que ja ara una miqueta a planificar la temporada que ve,
Set,
amb
ja
tot
temps.
Aquest sí, ja temps suficient, amb tot aquest seguit de matisos que hem comentat. Gràcies, que vagi
a
molt
vosaltres.
I 42. Agraïm, com dèiem, a la Eva Fons des de la regidoria d'Esports que ens hagi pogut venir, que ens hagi acompanyat durant aquests minuts de valoració, de balanç, tot just doncs, hores després de la disputa d'aquesta 18a edició de les 24 hores de futbol sala de Sitges. Recordem de nou l'equip de dalt a baix, RCP Reformes Bar Entorno, el campió de l'edició d'enguany en imposar-se a la final per 6-5 als fills de l'amo, una final, per tant, doncs, amb gols i amb aquests 4 gols de Sergio Ximénez, Toni, que Sergio Ximénez continuarà, finalment, a la Unió Esportiva Sitges.
Continua. Això me va dir ell a mi, que sí, que continuava aquest any, que ell està bé, que ell pràcticament...
Ho dic perquè recordo que el dia de l'ascens a Marganell li vam preguntar i ell no ho va deixar gens clar.
Clar, aleshores no ho sabia segur, perquè també estava l'opció de potser millor d'anar al Vilanova, no? Doncs com el Vilanova no va, i sí que li vaig preguntar fins i tot sobre el que s'havia parlat de que si jugaria la pretemporada amb el Gavà.
Sí, el Gavà era un dels noms que s'havia associat molt a Sergio Ximénez.
Ell me va dir doncs, que encara estava a l'aire això, però que de moment ell tenia el pensament doncs, a continuar aquí a Sitges, i fer una bona temporada, perquè aquí estava bé i que no esperava res més.
Per tant,
que em va dir
Sergio Ximénez, protagonista a la final de les 24 hores, i esperem que sigui protagonista de nou la temporada que ve amb els Sitges, Toni.
Sí,
fent un equip. Demà li preguntarem amb el Jordi Serra, que demà tindrem ocasió de saludar-lo a la segona hora del programa a partir de les 10 del matí, perquè ens explica una miqueta la idea que té de l'equip que està confeccionant i que estem veient moltes cares noves aquestes últimes setmanes, Toni.
Sí, la idea és un equip de futur. El que passa que, clar, la categoria és exigent, segona catalana.
Algú pot pensar que l'equip
és molt jove,
excessivament jove per afrontar una temporada o una categoria que serà exigent en aquest sentit i que demanarà potser o requerirà d'un puntet més d'experiència. no ho sé, demà en qualsevol cas li preguntarem al Jordi a veure què en pensa d'aquesta qüestió.
Sí, sí, això segur, eh? Segur que exigirà un puntet més d'experiència. El que passa que, clar, no està tot tancat. La Unió Esportiva Sitges encara doncs, té opcions
d'incorporar
més d'un jugador i potser un d'aquests jugadors veterans que tinguin experiència. Uh-huh. De fet, ja té jugadors veterans de l'any passat i, doncs, i de fet ha fitxat també un parell de jugadors doncs, que tenen la seva experiència. El que passa que potser es veu un equip massa jove per a una segona catalana, però tot depèn de si la pilota entra o no entra. Si la pilota entra, la gent dirà doncs a veure l'experiència o el que ha apostat la Unió Esportiva Sitges o el seu entrenador per la Jovent
és el més encertat.
És el més encertat. Si no entra la pilota dirà doncs falta experiència, falta això, falta veterania.
En qualsevol cas, Toni, no deixa de ser un repte important per al Jordi.
És un repte,
que deixa de ser ajudant de per passar a ser el primer, és a dir, l'home que ha de prendre les decisions sí o sí.
Sí, sí. Sí, sí. I jo penso que els fitxatges que ha fet per mi són jugadors de molt de futur.
De jugadors que venen, alguns d'ells a la Blanca, no? cas de Guillem Vinyola, cas de Nico García Monté, cas del Jaume Jordi Llopis, clar, són jugadors que tenen un futur per endavant. Una altra cosa és una miqueta que la pròpia exigència de la competició doncs, et marqui una miqueta el camí.
Sí, clar.
Marca una miqueta el camí.
Clar, clar, és que la competició marca molt, no? Però també no ens podem quedar una cosa. Aquest any, doncs, el Covella ha patit moltíssim. El Covella fins i tot ha fregat molta vegada d'estar líder, i fins i tot quan se'l van marxar 5 jugadors veterans i amb experiència i grans jugadors com són els que se'l van marxar, doncs amb un equip juvenil, perquè eren tot pràcticament jugadors juvenils, tan sols n'hi havia un jugador veterà, i fins i tot juvenils de primer any, doncs el Covelles ha mantingut la categoria i bé. Uh-huh.
Això et desmunta una miqueta la teoria aquesta, no? Que un equip potser massa jove tampoc repeteixo, desmunta la teoria de que necessites veterans per afrontar una competició.
Sí, per això que tot depèn, Pitu, si la pilota entra o no entra. Si la pilota entra, doncs tot això no servirà per res. Però jo penso que doncs, està fent un equip en futur i crec que a veure si les coses funcionen i que encara estan oberts a fitxar algun que altre nova incorporació.
És evident que sí, que encara queden unes quantes setmanes abans l'equip no comenci la pretemporada, que serà, suposo, principis del mes d'agost. Demà el Jordi ens ho acabarà de confirmar, Toni.
Home, ells van fitxar, el David Carrasco és un jugador del Barça Vilanova, és un jugador jove, però ja té la seva experiència, i un altre de los jugadors doncs, que també té un xip més d'experiència és el Manu Santiago.
Manu Santiago de la Penya Jove.
De la Penya Jove, és un gran jugador, un jugador que aquest any no han tingut sort, degut a aquella lesió que va patir amb el porter del Sant Mauro, que encara està lesionat, de fet encara està un
convalescent,
però que és un bon jugador, que jo crec que doncs amb aquests jugadors està fent una plantilla que jo penso que és bastant correcta, si torno a repetir, si tot va com té que anar.
De les Roquetes, el Sergio.
De les Roquetes que ha incorporat pràcticament els 5 jugadors que van anar al Ribas.
Sí.
Va incorporar Francesc Medina, a incorporar a los 5 jugadors que van anar al Ribas, que no van acabar la temporada amb el Ribas per lo que va passar,
tota la qüestió aquesta,
i que s'han anat a jugar amb les Roquetes, que està fent un equipàs i que doncs tan sol, jo diria que uno de los jugadors que ha perdut, que és David Brunat, però clar, David Brunat ha donat un salt, ha vingut a jugar al Sobrense.
O a Sergio Moreno.
O el Sergio Moreno que ve al Sitges.
Sí, sí, clar, clar.
El Sergio Moreno que ve al Sitges, que és la última
incorporació.
Sergio Moreno
que cobreix o cobrirà la segona etapa a Sitges, que no amb el Sitges, perquè Sergio Moreno va jugar amb el Sobrense. Fa unes quantes temporades ja,
I amb el Jordi Serra d'entrenador,
sí, sí. Doncs Sergio Moreno que torna a Sitges com a futbolista més fet, evidentment, amb més experiència, que en aquest cas com a jugador de la Unió Esportiva de Sitges. El que deies, Toni, el Sobrense que està fent un equip que poc té a veure o res té a veure amb el de les últimes temporades.
No, poc. Jo diria que és un equip...
Sí, sí, sí. Pràcticament
nou. Són 11... Vaig estar parlant amb el Josu i són 11 noves incorporacions i 11 baixes. Uh-huh. Tenen en compte que, mira, el Màxim Muñoz, que és el porter provenient del juvenil de la marca Subur, serà el segon porter. Francesc Caparró és la primera incorporació, és el jugador que ha jugat amb el Sitges, provenient del Basi Vilanova. El Didi, que és un davanter que ja ho coneixem, que té molt de gol, a més, jo li vaig veure dos gols a Sant Pere Ribas l'altre dia, impressionant, és un gran davanter, jo penso que si aquest jugador doncs estigués més per la feina de jugar a futbol, doncs seria un crac. Jordi Cano, un migcampista que havia jugat amb el Vilanova, que estava a la Múnia, doncs ve cap a Sitges. David Brunat, com hem parlat, el màxim realitzador de les Roquetes l'any passat, doncs...
És a dir, que l'equip al davant tindrà pólvora, el Subvencia, la temporada que ve, una altra cosa... Massardà, sí, sí, que retorna de nou.
Que retorna. Cristian Laguna, que és l'únic que no s'ha quedat amb aquests cinc que s'aniran a les Roquetes.
Sí, sí.
Cristian Laguna s'ha vingut cap a Sitges, és un gran delanter, té molta experiència, marca gols, i doncs jo penso que és un jugador que li pot anar molt bé al Subvencia, com Francesc Minga. Minga torna a Sitges, no amb la Unió Esportiva Sitges, sinó amb el Subvencia.
Amb el Subvencia,
Toni Santos, un altre porter, i Limón, un jugador...
Sí, Raúl Limón...
Que també marca gols, vull dir que aquí n'hi ha gol, eh?
Home, es nota que Marc Riba és l'actual, diguem-ho així, ell no li agrada que li diguin director tècnic ni aquestes coses, sinó que col·laborador, però la presència aquesta temporada del Marc Riba doncs, ha implicat doncs, això que comentes, Toni, que molts dels jugadors que estaven a la Múnich la temporada passada siguin ara jugadors del Sobrense.
Sí, 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 ara...
Cano, Limón, Marçardà... Clar, tots aquests...
Sí, 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 ha fet un molt bon equip. Aquí, doncs, a Candel serà dels que continuaran, com l'Andreu, com el Jordi Muñoz, continuen jugadors jove, però el cas de Dani Abril, que marxa a la penya jove, Ordanís, que també marxa a la penya jove, Subías, que també marxa a la penya jove, doncs... donen un canvi, no?
Sí, sí.
No sé, jo penso que s'està formant una tercera catalana que aquest any també donarà que parlar i molt.
Sí, sí, bé, clar, dèiem, la Roquetes també s'està reforçant, la penya jove entenc que també, una miqueta.
Sí, sí, s'ha portat també el Gerard Balbuena, que estava no va acabar la temporada amb la Unió Esportiva Sitges, i s'ha anat a Josep Riambau, a la penya jove. Sí, sí, s'està perfeccionant una plantilla bona de cara a la propera temporada, que jo penso que serà una propera temporada molt, 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 molt bona. I també destacar, Pitu, doncs, l'exentrenador del Vilanova, que marxa al Vilafranca.
Sí, senyor, Delfí Ferreres.
Delfí Ferreres.
Hi ha hagut moviment a les banquetes aquestes últimes hores, diguem-ho així, perquè com saben, la setmana passada el Pucci doncs, decidia doncs, no seguir amb el Vilafranca. Després em sembla que de quatre temporades o una cosa així
i... El canvi de presidència,
Sí, sí, sí.
El canvi de presidència no està d'acord amb, amb les intencions o l'objectiu del nou president i doncs ell prefereix marxar i marxa.
Sí, sí, i marxa i clar, deixa una vacant important la banqueta del Vilafranca, nada menos, com es diu.
Sí.
I Delfí Ferreres, doncs, cap allà.
Sí, sí, en si ja van trucar el Delfí Ferreres, penso que és un bon fitxatge. A més, jo l'altre dia ho deia, dic que els que feien temporades que no veien el Vilafranca jugar a futbol, aquesta temporada que ve, segur que el veuran jugar a futbol amb el Delfí Ferreres.
Evidentment, dos estils molt diferents.
Molt diferents.
El de Puig i el de Delfí Ferreres, futbolísticament parlant, evidentment.
Total diferent. Sí, sí, sí. Jo me'n recordo, vaig estar a l'últim del campionat parlant amb el Delfí, i perquè se parlava de segones catalanes, de tercera catalana, i em va dir, diu, no tinc presses. Si tinc que estar un any sabàtic, estaré un any sabàtic, perquè ja me l'he merescut, estar un any sabàtic.
Sí, sí.
Però no tinc presses. Ja vindrà el que tingui. I l'ha arribat una altra molt bona oportunitat, perquè és entrenar un tercera divisió.
Si no compta, vull dir, Delfí Ferreres deixa el Vilanova i passa a ser tècnic de Vilafranca. Clar, estem parlant de dos equips també molt representatius del futbol català.
I un tercera divisió, com
és el Vilafranca. Sens dubte. Deixa la primera catalana i encara va a una superior categoria. En fi, doncs, ens alegrem també per Delfí Ferreres.
I això saps què porta, que potser Boira marxi al Vilafranca, que Triguero també marxi cap a Vilafranca, i doncs
clar.
Molts canvis també.
Molts canvis. En fi, que estarem molt atents al mercato d'aquests dies, de tot el que es vagi coent, futbolísticament parlant. Demà, que recordem de nou, tindrem l'ocasió de saludar el Jordi Serra, primer entrenador de la Unió Esportiva Sitges. Esperem també en properes setmanes poder conversar amb el Josu.
Uh-huh. Un Suburense que tindrà un segon equip.
Sí senyor. El Suburense ve entrenat per...
Manolo Cantos.
Per Manolo Cantos, sí senyor.
Manolo Cantos l'entrenador del Suburense ve.
Molt bé, perfecte, doncs ens alegrem moltíssim també. Toni, ho deixem aquí.
Molt bé.
Ens retrobem demà.
D'acord.